Bon dia, són les 8, arrenquem al matí a Ràdio Estel. Ara mateix hi ha 16 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona. A Girona n'hi ha 12 i a Lleida 9. Tenen 15 graus a Sant Feliu de Llobregat, a Balaguer n'hi ha 7. Ja veieu que l'ambient és més fred que aquests darrers dies. De fet, pot ser que plogui una mica en funció d'allà on viviu. De seguida us explicarem quan pot ploure i a on pot ploure. No patiu, que en principi no ha de ser gran cosa. Avui és divendres 22 d'octubre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Una jornada que arrenca amb tres protagonistes. El primer, la primera, Isabel Díaz Ayuso, segueix mantenint el seu pols personal amb el govern espanyol. Ara ha decidit fer-ho amb l'escola i els nens. Cal? Realment? La presidenta madrilenya vol unilateralment eliminar l'obligació que els nens portin la mascareta al pati a partir de dilluns. Tècnicament, no pot, perquè l'ordre que obliga a dur mascareta allà on no es pugui mantenir la distància mínima d'un metre i mig és d'abast estatal, i de fet la va decretar el govern espanyol. Potser li hauríem de recordar a Ayuso que és una llei que obliga, exactament com ella va demanar que obligués qualsevol cosa que es decidís durant la pandèmia, que allò que s'obligués a fer afectés sempre a tothom. I, de fet, la mesura va ser ratificada entre tots els consellers de Salut, també el seu. El problema ja no és que, com sempre, Ayuso vagi a la seva. És que ara potser no cal, no?, que dilluns haguem d'estar tots pendents, la premsa, les càmeres de les imatges, els patis de les escoles de Madrid. Ho veurem. Un altre protagonista, Rubén Guijarro, parlant de càmeres, avui seran totes per a ell. Aquest matí signarà, com la resta de regidors socialistes de Badalona, el document que registrarà la moció de censura al Albiol i que, de fet, el farà alcalde el pròxim 8 de novembre, si no passa res estrany. Badalona porta tota la legislatura patint el virus del politiqueig. La baralla entre els partits que tenen clar que no volen Albiol com a alcalde, però que són incapaços d'arribar a un acord de com manar després d'uns resultats electorals que van ser molt clars, majoria de vot per Albiol, però endimoniats. No deixen manar a ningú de manera evident, però obren la porta a que tots manin. I així els ha anat. Segur, 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 segur que els badalonins no s'ho mereixen. Per tant, ara, si creuen que toca fer fora Albiol, endavant. Però que els partits que ho impulsen demostrin algun projecte de ciutat pel que queda de legislatura que vagi més enllà d'un acord per fer fora l'actual alcalde. I finalment, Unai Sordo. Si res estrany no passa, avui serà reescollit per seguir liderant el sindicat Comissions Obreres. Els sindicats els venen temps complicats de remengar-se. L'última crisi va posar damunt de la taula una realitat. Empreses grans, masses quilmades, moltes empreses petites, sense representació sindical, tot plegat evidencia que havien perdut múscul social. Amb la pandèmia sembla que els sindicats l'han recuperat una mica. Venen temps complicats, reforma de les pensions, sou mínim. Sort i encerts a Unai Sordo i als agents socials en general, que han de trobar una sortida als reptes que ja tenim a sobre. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, fent-li un cop d'ull al cel, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb força núvols, sobretot a la costa central, costa de Tarragona, i aquests núvols, aquestes últimes hores, han deixat escapar alguns ruixats. Per tant, durant aquest matí podria haver-hi algun plogim de caràcter feble, més o menys entre el Barcelonès i les Terres de l'Ebre, sobretot cap a la costa. A la resta, nuvolositat variable, però a destacar sobretot les temperatures que han baixat respecte a dies anteriors, ambient avui ja de plena tardor, que es nota ara i que es notarà més també de cara al cap de setmana. Tret aquests núvols de la costa, hem de parlar de nuvolositat variable durant tot el dia, i a la tarda possibilitat també d'algun ruixat al nord de les comarques de Barcelona, també de l'interior de Girona, amb tramuntana a la Costa Brava cap de setmana amb més clarianes i amb un ambient que serà de plena tardor.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem ara què us trobareu si ja esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Des del RAC, Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí de retencions a les entrades de Barcelona. Comencem per l'autovia A2, amb densitat des de Pallejà fins a Cornellà. Són 7-8 quilòmetres de retencions en total, i també la D23 amb aquest tram habitual a l'altura de Sant Feliu. Tenim 4 quilòmetres amb alguna aturada fins i tot al tram de Molins de Rei, i també 3 quilòmetres més a l'altura d'Esplugues per entrar per la Diagonal. Pel que fa a la P7, ja no queden retencions al Papiol, sí que les hi ha a l'altura de Barberà, amb 4-5 quilòmetres de retencions per sentit en aquest tram de l'AP7 i també la C-17, força carregada a l'altura de Parets en tots dos sentits de la marxa. També la C-58, tant per agafar l'enllaç de l'AP7 com també els 4 quilòmetres de retencions que hi ha per entrar al nus de la Trinitat. I acabem a les rondes, on també hi ha la congestió habitual en tots dos sentits, sobretot amb aturades en sentit Llobregat. Ara la ronda de dalt fins a l'altura d'Horta i també entre el Fòrum i el Poble Nou a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Catalunya aixeca més restriccions de la pandèmia, 100% d'aforaments a gimnasos i recintes esportius, discoteques al 80%, i acaben les restriccions a la freqüència de visites i quantitat de visitants a les residències. Tot això a partir d'aquest divendres. El govern li amoïna ara l'evolució de la nova variant detectada al Regne Unit. PSOE i PP desencallen els noms que renovaran el Tribunal Constitucional. El PP hi posa Concha Espejel, la magistrada que va fer un vot particular en contra de l'absolució de Trapero i que va ser també recusada en el judici del cas Gürtel per la seva proximitat amb el PP. Els socialistes col·loquen Ángel Gabilondo com a defensor del poble. Els líders europeus incapaços d'arribar a un acord per frenar l'augment del preu del gas. Reunits al Consell d'Europa, ajornen qualsevol acord per incidir en el preu de l'energia, com a mínim, fins al pròxim mes de desembre. Òscar Camps assegura en declaracions a Ràdio Estel que pateix per la seguretat jurídica de l'activitat de proactiva Open Arms a Espanya, tant per algunes actuacions del govern espanyol com per l'auge de l'extrema dreta. Demà a l'ONG seu Matteo Salvini, exministre de l'Interior italià, al banc dels acusats per no deixar-los desembarcar migrants d'un vaixell l'estiu del 2019. I el govern acusa Ada Colau i el seu govern municipal de ser els responsables de l'enèsim endarreriment de la T-Mobilitat. El vicepresident Jordi Puigneró ho ha assegurat al Parlament, on també ha reconegut que hi han influït l'aplicació de l'article 155 a Catalunya el 2017 i la pandèmia el 2019.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Repassant les notícies d'aquest divendres, si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el llegiu en la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions també com aquesta. Un informe de la Guàrdia Civil revela nous correus electrònics que indiquen que Laura Borràs no només coneixia el fraccionament de contractes mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, sinó que, a més, l'hauria supervisat fins a l'últim detall. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Els investigadors han fet arribar al jutge que instrueix el cas aquest document que explica que l'actual presidenta del Parlament donava indicacions exactes de com s'havien de fraccionar els imports dels contractes per evitar els concursos públics i beneficiar d'aquesta manera un amic seu, avança Jesús García al País.
I Front Comú de rectors i govern en contra de la nova llei estatal d'universitats.
Les universitats catalanes i la Conselleria preparen un document conjunt contra la normativa que impulsa el ministre Manuel Castells. Consideren que la llei és excessivament detallista, uniformada i centralista i en demanen una de més moderna. Ho escriuen Laia Vicenç i Mireia Esteve al diari Ara.
I el comerç acumula estocs per evitar desproveïment durant el Black Friday.
Les empreses anticipen compres per minimitzar l'impacte de la crisi logística, però descarten que hi hagi una alçada generalitzada de preus, va explicar Eduardo López Alonso al periòdico.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Des d'aquesta mitjanit han caigut més restriccions en contra de la pandèmia a casa nostra. L'aforament als gimnasos ja podrà ser del 100%. També es permet l'aforament complet als recintes esportius tancats i a les discoteques s'augmenta fins al 80%. A més, el govern autoritza visites sense restriccions a les residències catalanes. Ja no hi haurà límit de persones ni de temps, però de moment això sí caldrà seguir demanant cita prèvia. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els departaments de Salut i Drets Socials han actualitzat els protocols. En els equipaments amb categoria verda, és a dir, sense casos de Covid, les visites no tindran límit del nombre de persones ni la durada d'aquestes. També es normalitza la possibilitat de fer visites a les habitacions dels residents on es podrà mantenir contacte físic seguint les mesures de protecció recomanades. Pel que fa a les sortides, no tindran cap limitació ni en nombre ni en durada. Això sí, si són superiors a 3 setmanes, les persones no vacunades s'hauran de realitzar una prova PCR i fer posteriorment un aïllament.
És un relaxament que arriba després que l'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, reclamés aquesta mateixa setmana que s'implanti un passaport Covid específic pels treballadors i visitants de centres amb persones grans o dependents.
Una mesura que l'actualització del protocol no contempla. De moment s'estableix que els treballadors correctament vacunats s'hauran de fer una PCR cada 15 dies, mentre que els que no hagin rebut la vacuna hauran de fer-se la prova cada setmana.
I el govern planteja la necessitat de fer proves als viatgers que arribin del Regne Unit davant la nova variant que s'ha detectat en aquell país.
Ho ha plantejat el conseller de Salut en una entrevista a TV3. Josep Maria Argimon creu que és important controlar aquesta nova variant, que si realment és més eficaç a l'hora de contagiar-se, serà dominant en molt poc temps.
A tot això, un nou estudi demostra que la Covid-19 és una infecció estacional, de la mateixa manera que passa amb la grip, per exemple, o amb d'altres refredats causats pel coronavirus. La recerca liderada per l'Institut de Salut Global i ISS Global evidencia que l'expansió d'aquest virus està associada a la temperatura i a la humitat, si són baixes.
La recerca mostra que el clima va jugar un paper important a l'hora de modular la transmissió del virus. També destaquen que la transmissió per aerosols també hi contribuiria considerablement. L'estudi mostra que incorporar la temperatura a la taxa de transmissió funciona millor per predir la pujada i baixada de les diferents onades, particularment de la primera i la tercera que va patir Europa.
I la ministra de Sanitat, Carolina Darias, insta la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que no tregui la mascareta als patis de les escoles fins que no ho recomanin els experts. Ayuso ha fet aquest anunci de manera unilateral al ple de l'Assemblea de Madrid i la mesura entraria en vigor dilluns.
La ministra de Sanitat ha recordat que la normativa actual ja permet no utilitzar la mascareta a l'aire lliure si es garanteix la distància de seguretat d'un metre i mig, però adverteix que no és factible en un pati d'escola. Darias considera que el model educatiu presencial de l'any passat va ser un èxit gràcies al treball compartit i fa una crida a seguir per aquesta línia. Demana treballar conjuntament per prendre decisions que afecten a tot el territori.
Lo que me gustaría es que las personas expertas que asesoran a las comunidades autónomas, que asesoran al ministerio, que forman parte de las sociedades científicas de este país, sigan haciendo el trabajo extraordinario que han realizado siempre y, por tanto, que sus, digamos, valoraciones sobre las medidas que hemos adoptado las compartan como ya las están haciendo en el seno del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación y comunidades autónomas, que sean elevadas esas conclusiones, esas valoraciones a la Comisión de Salud Pública y que entre todos valoremos cuáles son las siguientes medidas para seguir adoptándolas de manera conjunta.
PSOE i PP han arribat a un acord en els noms per la renovació dels membres del Tribunal Constitucional.
Entre els nous membres dels òrgans constitucionals destaquen els noms de Ramón Sáez, el jutge que va absoldre Trapero, o Concha Espejel, que va ser la presidenta del tribunal que va jutjar i absoldre el major dels Mossos, tot i que ella va emetre un vot particular apostant per la condemna. Tot també va ser recusada del cas Gürtel per la seva proximitat amb el Partit Popular. Tots dos formaran part del nou Tribunal Constitucional.
Socialistes i populars també han desencallat les persones que renoven el Tribunal de Comptes, l'Agència de Protecció de Dades i el Defensor del Poble.
El Tribunal de Comptes també renova noms i destaquen dues aportacions vinculades al PSC. Joan Mauri, professor de la Universitat de Barcelona i exmembre del Consell Nacional dels Socialistes Catalans, i Llum Rodríguez, també professora de la UB i gerent tributària de la Diputació de Barcelona. Per altra banda, l'exministre d'Educació Socialista, Ángel Gabilondo, serà el nou defensor del poble espanyol.
Recordem que l'acord deixa fora per ara el Consell General del Poder Judicial, tot i que té el mandat caducat des de fa quasi 3 anys. Ara serà necessari que tant el Congrés com el Senat avalin els nomenaments ja anunciats amb una majoria qualificada. Si no hi ha sorpreses, Xavier García Albiol té els dies comptats com a alcalde de Badalona. Avui, els regidors del PSC signaran i registraran la petició de moció de censura que té l'aval de tots els regidors, 16 que no són del PP, que en té 11. El ple per investir el socialista Rubén Guijarro com a nou batlle de la ciutat serà el 8 de novembre. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els 5 grups de l'oposició registraran la moció de censura avui a les 12 del migdia i el ple per fer alcalde Guijarro serà al cap de 10 dies hàbils, com és habitual en aquest tipus de tràmits, i, per tant, el 8 de novembre. A hores d'ara, però, queda per saber si el PSC governarà en solitari o si farà algun tipus de coalició. David Torrents, de Junts, ahir de Llaurador dels Comuns, i Àlex Montornès, d'Esquerra, es mostren oberts a entrar-hi.
Si les bases em diuen que he d'estar al govern, allà em tindran, i si no, estaré a l'oposició fent l'oposició més constructiva que pugui.
Nosaltres decidirem dintre de la nostra coalició si entrem al govern, però la nostra voluntat és fer-ho. Volem seguir parlant amb la resta de formacions perquè això pot ser a dins del govern o pot ser amb un acord d'estabilitat des de fora. Ara mateix no us ho puc dir.
Guanyem de moment no s'assuma el carro de fer un govern compartit, tot i que creu que l'escenari és molt volàtil i no hi tanca la porta al 100%.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe col·labora amb l'espectacle musical més apassionant del món, Billy Elliot. Apropa't amb els trens de Rodalies de Catalunya i AVE de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible a tots els esdeveniments culturals. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel. Els titulars que necessites.
És un quart de nou del matí. Els líders europeus incapaços d'arribar a un acord per contenir el preu del gas. Avui seguirà la reunió del Consell d'Europa, però els caps d'estat ja han decidit que ajornen la decisió com a mínim fins al mes de desembre.
Espanya i França estan entre els països que més apretaven per prendre mesures conjuntes, però la seva posició no ha donat els seus fruits. A l'entrada a la reunió, Sánchez insistia en la necessitat d'actuar amb urgència per fer front a l'increment de les factures a nivell europeu.
¿De qué manera actuar a nivel europeo? En tres aspectos fundamentales. La formación del precio de la electricidad, que ahora mismo está siendo distorsionado por la elevación del precio del gas. Todo lo que tiene que ver con la compra conjunta de gas para mejorar y aumentar el poder de negociación que podamos tener los Estados miembros gracias al aporte de la Comisión Europea respecto a terceros países. Y vigilar muy de cerca cuál es la evolución de la especulación que se pueda estar produciendo en el mercado de derechos de emisión.
A tot això, el líder del PP, Pablo Casado, ha reclamat a Pedro Sánchez que aprofiti la seva presència al Consell Europeu per impulsar l'extradició de l'expresident català Carles Puigdemont.
Creo que hoy Sánchez tiene que ir al Consejo Europeo para decir que la justicia española es independiente, pero merece el respeto de los demás países. Esa labor es la que hicimos en su día también nosotros para ilegalizar Batasuna. También parecía imposible que en Europa nos dieran la razón y que vieran que era una organización terrorista como brazo político vinculado a una banda terrorista.
Tot plegat enmig del desafiament que Polònia significa per la Unió Europea. Per cert, que la defensa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig, torna a demanar que el Constitucional suspengui cautelarment les euroordres.
Segons l'advocat dels quatre polítics exiliats, Gonzalo Boye, la denegació de la suspensió cautelar de les euroordres va en contra de la decisió del Tribunal Europeu, és arbitrària i situa el Constitucional en rebel·lió contra el dret europeu. L'advocat considera que no es pot prioritzar l'efectivitat de les ordres de detenció per sobre de la immunitat parlamentària.
Justament avui, el Consell Europeu està previst que entri a debat el possible aixecament de les patents de les vacunes contra la Covid-19.
Ahir en parlava en aquest programa l'eurodiputat de Junts per Catalunya, Toni Comín. L'eurodiputat es va mostrar convençut que Europa, a diferència dels Estats Units, hi votarà no. Però Comín defensa que és vital que s'aixequin les patents perquè la indústria farmacèutica del sud pugui produir vacunes de manera massiva.
Dramàtic de tots els drames és que en el cas d'Europa la indústria farmacèutica, el seu lobby, la seva capacitat bestial de lobby, ha guanyat la partida i Europa seguirà oposant-se a l'aixecament de les patents de les vacunes de la Covid, cosa que és una irresponsabilitat absoluta, no?
Una idea similar a la que defensa Intermón Oxfam, que reclama que la Unió Europea asseguri la salut pública global per sobre dels interessos empresarials.
L'ONG alerta que mentre els països europeus estan molt a prop de la immunitat de grup, altres països, com el Congo, només hi ha una de cada 2.000 persones amb la vacuna. Reiteren que ja hi ha països, entre els quals s'inclou Espanya, que demanen que les patents es liberalitzin. Ho ha explicat en una entrevista a l'Estel Migdia la directora de programes d'Intermón Oxfam, Bea Novales.
Bueno, el rol de las instituciones europeas debería ser siempre asegurar el bien común, que en este caso es la salud pública global, por encima de los intereses particulares de las grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Es verdad que la Unión Europea sí que desde el inicio de la pandemia centralizó la gestión de las compras y la negociación con las empresas multinacionales para facilitar y que los precios bajaran y que fuera una negociación positiva.
El director de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, assegura en una entrevista a Ràdio Estel que no se sent jurídicament tranquil·la a Espanya i que si creixés més l'ultradreta, potser Open Arms no podria seguir en aquest país.
Camps ho contraposa amb la situació ara a Itàlia, on demà Open Arms seu a Matteo Salvini, l'exministre de l'Interior, al banc dels acusats en un judici. El van denunciar per no deixar desembarcar 150 migrants en un vaixell d'Open Arms l'estiu del 2019.
Jo no em sento segur jurídicament aquí a Espanya. En canvi, a Itàlia tenim sentat el primer ministre, l'exprimer ministre del país, el tenim sentat al banquillo dels acusats i tenim un judici aquest dissabte per segrest, prevaricació i violació. No? Això és impensable en aquest país. No? Sentar aquí a Marlaska per devolucions en calent en un jutjat, això aquí... vamos, no ni m'ho imagino, no?
Podreu escoltar l'entrevista sencera amb Òscar Camps demà dissabte al programa El Propòsit a partir de les 9 del vespre. D'altres qüestions, augmenta el nombre de treballadors autònoms per primer cop des del 2015. Ho revela un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya que apunta que aquest és un moviment normal quan hi ha cicles de crisi econòmica.
El 2020 es va tancar amb 522.630 treballadors per compte propi a Catalunya. Això suposa un increment de 1.127 autònoms en comparació amb el 2019. Segons l'informe, això suposa un canvi després de 4 anys seguits de pèrdua d'autònoms. Tot i l'increment, Catalunya és la quarta comunitat autònoma per la cua pel que fa al nombre d'autònoms entre els treballadors, només per davant de Madrid, Euskadi i Múrcia.
I els Mossos d'Esquadra investiguen una empresa que hauria distribuït ampolles de vi amb etiquetes falses de les denominacions d'origen Priorat, Terra Alta i Montsant. Els agents van requisar 750.000 ampolles de vi i més de 3 milions de distintius de garantia que eren falsos.
Es tracta de l'empresa Reserva de la Tierra de les Borges del Camp. Els consells reguladors de la denominació d'origen Priorat, Terra Alta i Montsant van detectar que estava venent vi amb etiquetes falsificades, sense control i sense complir els requisits establerts. La policia creu que s'haurien arribat a vendre entre 8 i 10 milions d'ampolles de vi amb distintius falsos.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Ens fixem també en alguns dels articles d'opinió publicats als diaris d'avui a La Vanguardia i llegim que el consens entre govern i oposició és una pràctica en desús en les administracions espanyoles, però que a Andalusia aquest fenomen paranormal o pecat mortal per a alguns es pot arribar a produir.
I on també pot passar és entre el govern central i el Partit Popular, que han tancat l'acord per renovar 4 dels 5 òrgans constitucionals que estaven pendents. Aleluia, escriu el director del diari Jordi Juan, que també demana explicacions sobre el perquè d'aquest acord justament ara, en un dels moments on hi ha més crispació i enfrontaments entre els principals partits, i prega el govern central i el PP que acabin de portar els pactes fins al final.
Més coses. En un estat plurilingüístic i pluricultural, l'ús de les llengües i la diversitat hauria de ser motiu d'orgull, però a Espanya ho veuen com una amenaça permanent.
Segons Xavi Xirgo, al Punt Avui, si l'Estat no veiés la diversitat com un problema, la relació potser seria de confiança. I si hi hagués una relació de confiança per donar suport als pressupostos, als partits que formen govern a Catalunya, potser no haurien de reclamar que es posi per escrit garanties. Xirgo escriu que Catalunya ja no se'n refia perquè ja se sap. Gat escaldat, d'aigua freda fuig.
I després de les declaracions de l'excomissari Villarejo sobre els fugots del rei emèrit, Lara opina que Espanya es guanya a pols tenir una imatge pèssima a nivell internacional.
Segons Sebastià Zamora, saber que es volia injectar hormones femenines a Joan Carles I o que el partit en el poder utilitzi les forces i cossos de seguretat de l'Estat per fer espionatge dels seus adversaris polítics provoca que la credibilitat i la fiabilitat de la democràcia trontolli. Per l'escriptor, Espanya dona una imatge de caricatura d'on només vindria de gust venir-hi a viure James Rhodes.
És un quart i mig de 9 del matí, més qüestions de l'actualitat d'aquest divendres. Un incendi d'un vehicle al túnel de Figueró a la Garriga ha provocat llargues cues a la C-17 en sentit Vic.
La carretera ha estat totalment tallada en direcció nord durant una hora. Després s'ha pogut reobrir un carril. Cap a 9:45 de la nit ja s'han obert els dos carrils i les cues s'han anat desfent. El vehicle s'ha acabat cremant completament i el conductor n'ha sortit il·lès. Els bombers apunten que no ha estat necessari ventilar el túnel amb mitjans forçats perquè la circulació d'aire ja ha netejat el fum.
I atenció amb aquesta dada, més de 20 barris de Reus, 20, no disposen de cap seu bancària.
En aquesta zona es viuen més de 68.000 persones, el que vindria a ser el 60% de la població Diputació de Reus, que estan obligats a desplaçar-se a zones més cèntriques si volen anar a un banc. Aquesta situació es deu al degoteig constant de tancaments d'oficines. Les últimes que han tancat són les del barri de Niloga i les del barri de la Immaculada.
Ja, si se'n surt farà fortuna. Un científic gironí lidera la creació d'uns anticossos que frenen l'envelliment.
El descobriment obre la porta a nous tractaments per endarrerir la progressió de malalties vinculades a la vellesa, com ara l'Alzheimer, diabetis tipus 2 o càncers. L'estudi s'ha publicat avui mateix a la revista Scientific Reports.
I pel que fa al Principat d'Andorra, Salut medita que la restauració, com ja passa amb les discoteques, tingui la potestat de demanar el certificat Covid perquè els clients puguin treure's la mascareta a l'interior.
Joan Martínez Benacet, del ministre de Salut d'Andorra, ha afirmat que seria una conseqüència lògica extrapolar el model basat a acreditar un estat de salut favorable, ja sigui a través de certificat Covid, una prova PCR realitzada a les darreres 48 hores o un document que doni fe que s'ha passat la malaltia en els darrers 6 mesos per poder accedir a l'interior dels bars i restaurants sense la necessitat de dur la mascareta.
I els menors del Liceu Comte de Foix d'Andorra continuen sense anar a escola.
Esther Vilarrubla, la ministra d'Educació d'Andorra, espera que una futura reunió amb la família desencalli la situació. Recordem que els menors porten més d'un mes sense assistir a l'escola per la prohibició per part del Col·legi Francès que la nena portés el hijab al centre. El cas ja va passar des d'Inspecció Educativa a Afers Socials.
I les agències de viatges andorranes estan reprenent l'activitat molt lentament.
Així ho ha manifestat el president de l'Associació d'Agències de Viatges d'Andorra, Jaume Escoda, que apunta que les destinacions més reservades són països i zones de proximitat.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Anem amb els esports. El Girona guanya el Mirandés 1-2 en un partit molt treballat. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, així és. Els de Mitchell es retroben amb la victòria quan més ho necessiten. El Mirandés va començar dominant el partit, però els gironins van encertar la primera diana, obra de Nahuel, que va omplir d'energia l'equip, i 3 minuts més tard Santi Bueno marcava el segon. Al minut 81 arribava el gol dels locals, que van arribar a empatar al minut 91 amb un gol que va ser anul·lat pel VAR per mans de Vicente.
I la selecció espanyola femenina guanya la selecció de Marroc en el partit amistós que es va disputar ahir a Càceres.
Les espanyoles van superar per 3-0 al Marroc. Atenea del Castillo, que va debutar amb la selecció l'any passat, ha marcat un doblet amb un gol al minut 28 i un altre al minut 60. L'altre gol va venir de les botes de Mayur Sarriegue. Aquest partit ha servit com a preparació per a la següent trobada contra Ucraïna el dimarts 26 d'octubre en un partit per la classificació del Mundial 2023.
Victòria important del Barça d'handbol davant del poderós PSG per 30-27. El Barça segueix mantenint el lideratge del grup a la Champions.
El Barça segueix demostrant que és un dels equips més forts a Europa. Un altre partit protagonitzat pel porter blaugrana Gonzalo, que va ser l'MVP del partit amb 17 parades. Les defenses i els porters van marcar el ritme d'aquest enfrontament, que va ser molt igualat en tot moment. De fet, a la primera part ha acabat amb un empat a 13. El PSG va jugar i pressionar fins al final, però la defensa blaugrana, Gonzalo a la porteria i els dos gols de Domènech van donar un avantatge al Barça que ja no van poder capgirar.
I en bàsquet, aquesta nit el Barça s'enfronta al Zenit de Sant Petersburg en la cinquena jornada de l'Eurolliga.
Els de Sara Jessica Vicius es troben amb l'actual equip de l'exentrenador blaugrana Xavi Pascual. L'entrenador del Barça ha catalogat el conjunt rus com un equip de play-off i amb un projecte molt sòlid. El Barça arriba al partit com a líder d'aquesta competició europea amb un ple de victòries. Sara es creu que l'equip està en bona forma, sobretot després d'haver tingut uns dies de descans. En el partit d'aquesta nit es farà un homenatge als guanyadors de l'Eurolliga de París de l'any 2010, el segon títol europeu que conquerien els blaugranes. Aquest homenatge pels 10 anys que fa que es va guanyar s'havia de fer l'any passat, però la pandèmia ho va impedir.
I encara en bàsquet, l'NBA podria crear la seva Lliga Europea.
És un projecte que va de la mà de la Federació Internacional que facilitaria la sortida de l'Eurolliga dels principals equips del continent. Segons ha avançat el diari Marca, el comissionat de la NBA, Adam Silver, hauria enviat una carta al CEO de l'Eurolliga mostrant la intenció de comptar amb els millors equips d'aquesta competició. La notícia arriba en un moment de crisi dins de la Lliga Europea. Aquest fet, però, no implicaria que els equips europeus juguin a la NBA, sinó que la Lliga Europea comptaria amb recursos, recolzament logístic i coneixement dels gestors de la Lliga Americana.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Vinga, com sempre, música per arribar al punt de 9:15. Avui surt a la venda View from the Top of the World, un nou disc de la banda nord-americana de rock progressiu Dream Theater. Això que sona és The Wither. Feel the empty space, so insecure. Find the words and let it out. Staring down, staring down.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15. Avui és divendres, és 22 d'octubre, el dia que farem tertúlia amb Lluís Foix, amb Teresa Carreras i Manuel Milian Mestre. Serà quan faltin pocs minuts per arribar al punt de les 9 i analitzar el que ens porta aquest dia. Avui que volem parlar de la voluntat de Pedro Sánchez d'abolir la prostitució a Espanya. Què en pensen les entitats que treballen dia a dia per ajudar algunes de les més de 300.000 dones que es calcula que a Espanya s'hi dediquen? És una bona idea? Què s'ha de tenir en compte perquè allò que es decideix per ajudar-les no s'acabi girant en la seva contra? En parlarem a partir de 9:45 del matí amb Mercè Meroño, que és la presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció. Hi ha algunes xifres que són realment escandaloses i que avui volem posar damunt de la taula. Tot això, Europa no està a favor d'obrir les patents de les vacunes de la Covid, com reclamen alguns països, entre els quals hi ha els Estats Units. De fet, el Parlament Europeu sí que ho voldria, també ho va votar així el Congrés dels Diputats, per exemple, però la Comissió Europea, els Estats per ara, majoritàriament, ja estan demostrant les seves reticències a Europa. Això què implica? Per què Europa ja està en contra, o tot apunta que ja estarà en contra si no hi ha un canvi d'última hora? D'aquí a uns minuts ens ajuda a entendre-ho Margarita Arboix, que és catedràtica en farmacologia i exmembre del Comitè d'Experts de l'Agència Europea de Medicaments. Avui és divendres i aquests són els titulars més importants del dia. Catalunya aixeca més restriccions de la pandèmia, 100% d'aforaments a gimnasos i recintes esportius, discoteques al 80%, i acaben les restriccions en la freqüència de visites i quantitat de visitants a les residències catalanes. Tot això des d'aquest divendres. El govern ara li amoïna l'evolució de la nova variant detectada al Regne Unit. PSOE i PP desencallen els noms que renovaran el Tribunal Constitucional. El PP hi posa Concha Espejel, la magistrada que va fer un vot particular en contra de l'absolució de Trapero i que va ser també recusada al judici del cas Gürtel per la seva proximitat amb el PP. Els socialistes col·loquen Ángel Gabilondo com a defensor del poble. Els líders europeus incapaços d'arribar a un acord per frenar l'augment del preu del gas. Reunits al Consell d'Europa, ajornen qualsevol acord per incidir en el preu de l'energia, com a mínim, fins al pròxim mes de desembre. Òscar Camps assegura en declaracions a Ràdio Estel que pateix per la seguretat jurídica de l'activitat de Proactiva Open Arms a Espanya, tant per algunes actuacions del govern espanyol com per l'auge de l'extrema dreta. Demà a l'ONG asseu Matteo Salvini, l'exministre de l'Interior italià, al banc dels acusats en un judici a Itàlia per no deixar-los desembarcar migrants d'un vaixell l'estiu del 2019. I el govern acusa Ada Colau i el seu govern municipal de ser els responsables de l'enèsim endarreriment de la T-Mobilitat. El vicepresident Jordi Puigneró ha assegurat al Parlament, on també ha reconegut que hi han influït l'aplicació de l'article 155 a Catalunya primer i la pandèmia després. Tancarem els titulars, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. Ha arribat la tardor i mirem cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica d'aquestes últimes hores ve marcada per l'entrada de vent del nord. Ambient més fred, per tant, avui arreu de Catalunya, i podríem parlar ja d'entrada definitiva de la tardor, perquè de moment aquestes temperatures més baixes, o si més no les normals per l'època de l'any, estaran amb nosaltres força dies. Avui comencem la jornada, però, amb ruixats que afecten alguns punts aïllats de les comarques del litoral central i també sud, però amb l'espai de les hores aquests núvols s'han d'anar trencant, cada vegada més clarianes. A la tarda, algun ruixat dispers al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, tramuntant a la Costa Brava, i sobretot temperatures més baixes que en dies anteriors. Cap de setmana variable, amb més sol que no pas avui divendres, amb temperatures encara més baixes, i demà encara amb una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora encara, amb aquí de retencions pel que fa a la corona de Barcelona, va millorar la situació, però encara queden retencions importants a l'AP7, per exemple, amb 5 quilòmetres en sentit Girona a l'altura de Barberà, fins i tot amb alguna aturada, i de fet també afecta la B30 en aquest tram de Cerdanyola en sentit nord. També per anar cap allà, de fet, la C58 porta 2 quilòmetres de retencions a l'altura de Ripollet i també per entrar al 2 de la Trinitat. Ara hi ha 3 quilòmetres de retencions. També per la C-17 tenim 2-3 quilòmetres de retencions d'aquest tram habitual a l'altura de Parets del Vallès en tots dos sentits. I també en sentit Barcelona queden retencions per la B-23. Ara són 3 quilòmetres a l'altura de Sant Feliu, també un parell de quilòmetres a l'altura d'Esplugues. I pel que fa a les rondes, encara amb força congestió en tots dos sentits de la marxa en els trams habituals, destaquen sobretot les aturades a la ronda litoral entre el Fòrum i el Poble Nou. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Ens fixem també en el que publica la premsa digital. Atenció a aquesta notícia coneguda aquesta nit i matinada. L'actor de Hollywood, Alec Baldwin, ha matat per accident una directora de fotografia durant el rodatge d'una pel·lícula, la pel·lícula Rust.
Baldwin ha disparat una pistola de fogueig en el rodatge i ha matat a Halina Hutchins, de 42 anys, que tenia una llarga trajectòria a la indústria. També ha ferit el director Joel Souza, que a hores ara es troba a la UCI. La pistola se suposava que era de 13 i l'actor no sabia que estava carregada. Ho llegim a l'Espanyol i a la majoria de digitals.
Una notícia que segur que portarà cua i que anirem llegint aquests pròxims dies com evoluciona. Més coses. 8 hospitals catalans reben un premi per l'excel·lència en l'atenció d'ictus.
L'Hospital de Granollers, el de Bellvitge, Vall d'Hebron, del Mar, Sant Pau, Clínic, Germans Trias i Pujol i Josep Trueta han estat guardonats amb els premis internacionals ESO Angel Awards, segons ha informat el Departament de Salut. Ho trobem al Nació Digital.
I en aquest mateix portal s'exposa que cada contagiat que va entrar al Canet Roc va infectar 6 persones.
Aquestes serien les conclusions de l'informe del Departament de Salut sobre l'impacte dels festivals musicals en la pandèmia. Es compta com a transmissors tant aquelles persones amb diagnòstic positiu els 10 dies previs a l'esdeveniment que van trencar el confinament per anar-hi, com aquells a qui se'ls va detectar en els 3 dies posteriors i, per tant, ja hi van entrar just infectats.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si no hi ha cap canvi estrany en l'agenda que obligui a que la qüestió salti de l'ordre del dia en aquesta reunió del Consell d'Europa, els caps d'estat dels països europeus hauran de posicionar-se també sobre què ha de fer la Unió Europea en relació amb l'alliberament de les patents de les vacunes per la Covid-19, encara que sigui una mesura temporal. Recordareu que hi ha diversos països que ho han demanat, va començar especialment per part de l'Índia. Joe Biden, en la campanya de electoral, es va comprometre que els Estats Units hi estarien a favor i un cop president dels Estats Units va ratificar que aquesta era la seva voluntat. El Congrés dels Diputats s'hi va fer una votació també en el mateix sentit. El Parlament Europeu amb força divisió també ho va fer, però se sap que hi ha reticències per part dels caps d'estat de tirar endavant aquesta mesura. Si l'acord no és unànime, no prosperarà i tot apunta que la decisió que se n'acabi prenent sigui un no per part de la Unió Europea. Si hi ha aquest no, les patents de les vacunes no s'alliberarien. Quin és l'objectiu d'això? En principi, que tothom tingui accés a la fórmula, que per tant sigui molt més ràpid produir vacunes. I això seria bo o no seria bo? Ha de tirar endavant o no ha de tirar endavant? Per tenir la resposta a aquestes qüestions, aquest matí ens acompanya Margarita Arboix, que és catedràtica en farmacologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i també exmembre del Comitè d'Experts de l'Agència Europea de Medicaments. Senyora Arboix, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Seria bo, seria positiu que la Unió Europea també digués sí a aquest alliberament temporal de les patents de les vacunes de la Covid-19 i que es pogués fer efectiu?
Evidentment, he d'afirmar rotundament que sí, que seria bo que la Unió Europea ho fes.
S'equivocaria, per tant, si no ho fa.
Com?
S'equivocaria dient no, que és el que sembla que diran.
Jo crec que sí, perquè una pandèmia mundial, com ha sigut aquesta, no la solucionarem si no actuem sobre tots els països, no només amb els països de l'àrea rica, diríem, no? Això no soluciona el problema.
Per què hi pot haver aquestes reticències o per què hi ha aquestes reticències per part europea a obrir aquestes patents, a fer-ho d'una manera temporal i, en principi, fer-ho pel bé de tothom?
Home, hi ha una raó claríssima. Vull dir, això són primeres, en alguns casos, estudis que han fet les companyies i, per tant, han utilitzat diners propis per tirar endavant aquestes recerques, i això pues, no volen perdre-ho. I a més, perquè són, en alguns casos són tecnologies molt innovadores que les tenen en propietat i, per tant, els altres que s'espavilin a tenir-les. No? Aquí és una lluita claríssimament de poder i de diners.
Passa que pot haver-hi moltes persones que pensin, però com pot ser que Joe Biden digui que sí, no? Que una potència com els Estats Units, on en principi quan s'hi fa algun tipus de referència en quant a la voluntat que sempre tenen, diguem-ne, de que la seva economia funcioni i vagi com un tro, no? I tenint algunes de les principals farmacèutiques que han tirat endavant aquestes vacunes allà, com pot ser que Biden digui que sí i que ara surti a Europa, que en principi sempre, no?, se l'associa amb aquesta defensa del benestar públic i que digui que no.
És curiós. Té vostè tota la raó. És molt curiós que Europa sigui en aquests moments de les més reticents, no? Però aquí és, senzillament, és un sistema per sempre. Una patent és una propietat i, per tant, tu tens com a resultat un ús d'aquesta patent i això vol dir pues, diners que s'ingressen a la teva compte. A més, és més greu perquè una part important de la recerca que s'ha fet amb Covid i que ha donat lloc a les vacunes han sigut aportacions econòmiques que ha fet la Unió Europea a les companyies, als investigadors, i, per tant, no té cap sentit que la Unió Europea no digui sí.
A més, a vostè també li consta que la Unió Europea ara mateix sembla que tant diria clarament pel no. Ahir entrevistàvem a Toni Comín, eurodiputat al Parlament Europeu, ell ha estat treballant en aquestes qüestions i va haver-hi una votació i Toni Comín ahir ho deia claríssimament. Europa votarà que no, és una qüestió que en principi està a l'ordre del dia d'aquesta reunió de caps d'estat. És veritat que la qüestió de Polònia no hi era i que l'entrada de la qüestió polonesa a l'ordre del dia ho ha acabat alterant tot, per tant haurem de veure si finalment aborden la qüestió de les patents o no en aquesta jornada de treball que els queda avui per endavant. Però deia Comín que si això arribava a la discussió, clarament el vot seria no. No sé si a vostè també les informacions que pugui tenir li consten.
No, jo no tinc informació com està la qüestió. Això sí que no tinc informació, però és almenys sí que parlant amb algun membre de l'EMA aquests dies em deia que està complicat, eh? Vull dir, no és EMA, EMA no té la potestat, eh? Però em refereixo que...
Però sí que saben, tenien, evidentment, com està la qüestió, diguem-ne. Eh?
Ara, de totes maneres, liberar les patents no és suficient, eh? S'ha de tenir en compte.
Clar, això és el que li volia demanar. Perquè... És a dir, ara parlarem molt, no?, de si sobren o no sobren les patents, però el dubte que jo tinc, com a mínim, és si obrir la patent garanteix que de cop i volta tothom pugui començar a produir vacunes. Perquè, clar,
hem
explicat que són molt complexes, que és una tecnologia molt nova, i llavors no sé si tothom pot fer aquesta vacuna un cop té la fórmula.
És que hi han dos temes que s'han d'alliberar. No solament és la patent, si no s'ha d'alliberar també el registre. Perquè...
Què vol dir això? Com ho expliquem, diguem-ne...
Sí, hi ha dos nivells. Jo, companyia, per exemple, trobo una nova vacuna o trobo un nou fàrmac i mentre jo faig tota la recerca per saber si aquest fàrmac arribarà al mercat, jo automàticament ja faig la patent perquè ningú pugui trobar un producte igual, no?
Sí.
La patent té, normalment, depèn si és patent europea, etc, però té, normalment, entre 20 i 25 anys de valua, o sigui que no et poden copiar això durant un munt d'anys, no? I això que fa la companyia ho fa perquè fins que no té el medicament al mercat poden passar molts anys, a vegades amb un farmacològic que és molt llarg, a vegades amb tots els estudis de toxicitat, etc, pot trigar entre 8 i 10 anys a portar-lo al mercat. Però tu ja tens protegida la teva molècula.
Clar.
Quan tu portes a les agències, i concretament parlo d'Europa, tinc menys informació de com funciona en aquests moments, però és molt similar a la FDA. Vull dir, quan tu portes a la EMA a Europa, aquesta ho avalua, i en el moment que surt al mercat, a partir d'aquell moment, tens 10 anys de protecció del teu producte, que ningú et pot fer un genèric, ningú te'l pot copiar. O en cas de vacunes es parla de biosimilars, no? Uh-huh. Vull dir, ningú t'ho pot copiar. Per tant, tens una protecció del producte acabat. Per tant, la patent no necessàriament és el producte acabat.
Clar, i per tant,
o sigui,
per què, perquè
totes
les...
La metodologia per obtenir, per exemple, aquest ARN,
sí, 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 sí.
Però com a seqüència, com s'obté, etc. No? I a continuació ve el producte en si, o sigui, pues aquesta injecció que ens han donat a tots. No? Per tant, que per això fa que hi hagi vacunes que es poden... inclús Moderna i Pfizer, que són similars, una es pot mantenir a temperatura de 20 graus i, en canvi, l'altra es té que mantenir a temperatures de quasi menys 80, no? I, en canvi, l'altra de menys 20, no? Bueno, però això són tecnologies que venen amb el que és el producte en si. Per tant, les agències dels medicaments aproven un producte acabat. I això també s'ha d'alliberar. No solament és la patent, s'ha d'alliberar també el producte acabat, si volem anar ràpids.
Clar, entenc que... Si,
I a part,
això, si...
deia... Perdoni, digui'm.
Ah, no, 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 deia... li anava a dir que justament si això no es produeix, la resta de farmacèutiques no podrien començar a produir, diguem-ne, a replicar aquestes vacunes per tenir-ne més i més ràpid, no? Que al final seria una mica l'objectiu d'aquest alliberament. Clar, jo feia aquest plantejament perquè...
Europa ha de donar el beneplàcit, ha de donar l'autorització a l'Agència del Medicament, perquè l'Agència del Medicament depèn d'Europa, i l'Agència del Medicament no registra, qui registra és Europa, qui registra el medicament, doncs pues, automàticament Europa ha de fer que l'Agència del Medicament pugui alliberar aquesta informació, no? Que és una informació que dura 10 anys,
clar,
segons la legislació europea, no?
Si no, si això no passa, i ara, per exemple, amb el ritme de producció que s'ha fet fins ara, aproximadament el 47% de la població mundial ha rebut la vacuna. Aproximadament el 47. Vol dir que més de la meitat de la població del món encara no la té. Si aparegués una variant que obligués a modificar aquestes vacunes, entenc que seria clau que hi hagués la màxima capacitat productiva. Perquè si amb l'evolució normal que hem tingut fins ara no hem arribat a cobrir ni la meitat de la població mundial... Si de cop i volta les vacunes s'haguessin de canviar, entenc que el primer món tornaríem a acaparar, com ha passat en aquesta primera tongada, les vacunes,
exacte,
no? I, per tant, la discussió o el que està en joc, entenc que realment és això.
Clar, està en joc tot aquest procés. I, a més, és la tercera cosa, o sigui, s'ha d'alliberar patents, s'ha d'alliberar producte, ¿vale? Que el producte és aquesta protecció de les lleis europees durant 10 anys, que això ho té EMA, i després s'ha de fer una altra cosa, tenir fàbriques per fabricar-ho i, a més, congeladors per congelar, si cal. No? Vull dir que... I això, els països del Tercer Món no tenen en aquests moments empreses i fàbriques que puguin, amb seqüenciadors, que tot això val bueno, una barbaritat, no?, que puguin seqüenciar a tot ritme l'àcid nucleic, no?, que s'utilitza amb aquestes vacunes. No?
Potser sí que aquí podria tenir un paper clau, segurament. Parlaven respecte a la producció, és a dir, que respecte a l'emmagatzematge és evident que hi ha molts països als quals se'ls hauria d'ajudar, no?, en aquesta logística. Perquè
clar,
no,
i producció igual,
Perquè no en tindran.
Igual.
I a nivell productiu sí que segurament Índia va ser dels primers països a demanar-ho, perquè sí que és veritat que l'Índia té una gran capacitat productiva.
Sí.
No? Que és a dir, que ells sí que tenen les fàbriques i la tecnologia, entenc, no? I sí que si tinguessin la fórmula i el permís, doncs Índia podria començar, igual que ja és una gran productora de genèrics, no? Per entendre'ns, de medicaments,
sí,
no?
Sí, exacte, i productora de matèria prima, de les millors, sí, 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 sí. No, hi ha algun país que podria, però estem parlant de tota Àfrica, per exemple, que a Àfrica li hem de portar el producte fet. Per tant, una de les coses que s'hauria d'insistir més és que en aquests moments que el primer món, per entendre's entre cometes, està vacunat, no? O està al 80-85% vacunat, el que haurien de fer és continuar produint el mateix ritme i que es transfereixi tot el producte acabat amb aquests països. Vull dir que això seria, per mi, una de les solucions. I entenc que han recuperat les empreses que han fet aquests medicaments, aquestes vacunes, ja han recuperat avui els costos de lo que els hi va significar la investigació. Amb la quantitat de vacunes que han venut, no?
Clar.
Per tant, jo crec que és el moment perquè Europa, que sempre ha sigut pionera en això, posi diners perquè continuïn fabricant i aquesta fabricació vagi al que en diem el tercer món, no? Als països que no tenen capacitat de producció. Per tant, ja dic, no és fàcil, eh? O sigui que no tenim suficients empreses per vacunar l'altre 40 o 50% del món que no està vacunat amb les fàbriques de la Índia. O sigui que aquí hi han de jugar tots.
Ens hi hem de remengar, tots. Una pregunta que li volia fer, no té a veure amb això, evidentment haurem d'estar pendents del que, del que decideixi Europa, veurem si finalment acaba sent avui. Aquest matí, a través dels mitjans de comunicació, ja i al vespre, de fet, podíem llegir el resultat d'aquest estudi liderat per IS Global, que vincula clarament la malaltia de la Covid i la incidència de la Covid amb qüestions com el fred i la humitat. És a dir, que la Covid vindria a ser una malaltia estacional, com passa, per exemple, amb la grip. Des d'un punt de vista farmacològic, això entra també en la seva especialitat, això és important en algun sentit a l'hora de tractar o prevenir una malaltia com la Covid, un cop ja estem o estem aconseguint estar vacunats a molt bons nivells?
Tot el que averiguem d'aquests processos és evident que és important. De totes maneres, això ja es preveia, perquè el coronavirus, aquest concretament, no el coneixia, però el coronavirus fa molt de temps que en coneixem i ja hi ha vacunes també per coronavirus veterinari, per exemple. Per tant, ja sabíem que hi ha una estacionalitat que juga enfront de pràcticament de molts bacteris, de molts virus, o sigui que ja i això sempre ens... Tot el que sigui informació ens ajudarà a millorar i a manegar millor tota el que és la prevenció perquè no ens torni a passar o perquè, si ens passa, tinguem material per respondre.
La Margarita Arboix és catedràtica en farmacologia de la Universitat Autònoma, és exmembre del Comitè d'Experts de l'Agència Europea de Medicaments. Per cert, senyora Arboix, vostè és exrectora de la Universitat Autònoma. No sé si l'afecta gaire l'atac informàtic que va patir la universitat i si va quedar...
Bueno, com a tot...
I què va pensar com a exrectora quan es va trobar amb un atac d'aquesta magnitud? No sé si quan vostè estava al capdavant de la universitat i començava el procés de digitalització, s'havien plantejat mai que pogués passar una cosa com aquesta o els havien advertit que això podia passar?
Sí. Sabíem que això podia passar, es van posar contínuament, es anaven posant filtres. Per exemple, nosaltres teníem un mail que rarament entrava porqueria, no? Vull dir que hi havia molt bons filtres, no? Hi havia molts nivells de seguretat, però, és clar, aquests senyors hackers en saben més que nosaltres, com aquell que diu, no? I realment ha sigut un desastre, està sent un desastre, no? Perquè han quedat bloquejades moltíssimes coses. Jo he tingut sort, per exemple, amb el mail, perquè aquell dia no estava connectada a l'Autònoma. Estava en un altre puesto, no? I no vaig connectar-me a la xarxa de l'Autònoma. I jo tenia sempre el meu mail al mal portàtil obert, no? I per això permet que jo continuï tenint mail.
Vostè, quan era rectora, algun cop havia preguntat, i quan, suposo que algú li deia s'ha de fer tot això i s'ha de vigilar amb la digitalització perquè hi ha aquests riscos, i vostè no havia preguntat mai com a rectora, però qui pot tenir interès en hackejar una universitat, no?
Sí, no, per això teníem gent, i tenim gent dins dels propis serveis que es dediquen a ciberseguretat, però tot i amb això, vull dir que ja heu vist que va caure als Estats Units, va caure la seguretat social fa, què fa ara, un any i mig, no?, que va caure la seguretat social. Per tant, bueno, els hackers no és que vagin contra nosaltres concretament, sinó que tiren i el que té un forat per allà entra, no? Vull dir que, per tant, està clar... Jo no hi entenc gaire, d'aquestes coses, i sóc una usuària i prou, no? Però realment és un desastre quan passa això. En el meu mandat vam tenir un problema, també amb un... no va ser un atac, sinó que va ser una caiguda d'una part d'uns servidors i vam estar uns dies també, però vam continuar tenint mail i això ens va permetre poder informar els companys i companyes de la universitat amb regularitat. Ara hem tingut que crear bueno, de tot, no? per poder comunicar a la gent, no? I clar, la situació és greu. Els estudiants els tenim molt desprotegits en aquests moments.
No, evidentment.
Perquè no sap com fer-los arribar el material. No? Vull dir que és complicat, sí, és molt complicat. Espero que tinguem solucions aviat. Sembla que algunes coses van resolent. Ara ja comptem amb una wifi provisional oberta. Vull dir, a poc a poc van apareixent coses que ens van ajudant, però és molt greu el que ens ha passat i ha que reconèixer que ens en sortirem. Jo estic convençuda com ens n'hem sortit també de la situació de la pandèmia, amb les classes i tot.
També, però... això se solucionarà.
Sí, sí, espero i...
Ah, em sembla que hem perdut.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ha sigut parlar-ne, senyora Arboix, hem tingut la rebel·lió de les màquines, però aquí a la ràdio. L'anava a acomiadar. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Bon dia i que vagi molt bé.
Molt bon
gràcies
dia.
Per la vostra informació, que ajuda molt al ciutadà.
Gràcies. Moltes gràcies a vostè. Adeu. Per ajudar-nos-hi. Ara sí, publicitat i més coses al matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tengo la piel atópica. Y mis hijos también. Por fin he encontrado el mejor aceite con ingredientes naturales para toda la familia. Bioatopic Repair, de Laboratorios Marnis. Se absorbe rápidamente, alivia el picor y calma la irritación de la piel atópica. Recuerda, Bioatopic Repair, de Marnis. Pídelo en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes.
Dicen que tienes veneno en la piel.
Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
I quien te toca se queda con él.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.